Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern blindarà amb tanques i barreres físiques el focus inicial del brot de pesta porcina africana. L'objectiu és intensificar les captures i sacrificis de senglars per establir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar. El conseller Òscar Ordeig assegura que es mantenen els casos positius en 13 i demana paciència per saber l'origen del brot.
Entre ahir i avui estarà acabat el tancament perimetral amb tanques, amb valles, per tant amb barreres físiques per seguir aquestes recomanacions amb aquests contractes d'urgència i a través del Departament de Territori, també per tancar infraestructures, tancar passos de fauna, que el que pugui fer llavors tinguem garanties per poder iniciar entre el radi dels 4 als 6 quilòmetres, s'entén? Entre 4 i 6 quilòmetres, 6 quilòmetres tancat, i aquí sí que farem una intensificació de les captures i els sacrificis per tal de tenir una zona de seguretat.
I avui Merco Lleida ha moderat els descensos de preu. El porc cau 6 cèntims i el garrí 2 euros. En el cas del porc d'engreix, el descens torna a situar-se dins del límit habitual de variació màxima després de dues davallades consecutives de 10 cèntims pel focus de pesta porcina. La llotja de referència dels preus del porcí veu prioritari contenir el focus i resoldre l'exportació a països tercers, com és el cas del Japó i de Filipines. I ara no deixem el tema perquè el Centre d'Investigació en Sanitat Animal, l'IRSA Cressa, situat, recordem-ho, dins del perímetre on es va detectar el brot de pesta porcina africana, ha certificat, diuen, que no s'ha produït cap incidència susceptible d'haver afectat la bioseguretat per les obres de construcció d'un nou edifici adjacent a l'actual. El centre, que fa experiments amb el virus de pesta porcina africana, afirma que els treballs d'ampliació es troben en una fase inicial limitada únicament a treballs previs de preparació del terreny i urbanització de l'entorn. Canviant de qüestió, una quinzena de sindicats educatius han passat la nit tancats al Departament d'Educació, una protesta que encara dura per reclamar un complement únic de 473 euros per a tot el personal laboral. Aquest col·lectiu agrupa els integradors, els educadors d'educació especial o el personal de neteja i cuina, a més dels mestres de religió. El salari mitjà no arriba als 1.200 euros. Els sindicats xifren de 4.000 els professionals afectats a tot Catalunya. I el Tribunal Suprem ha acordat enviar a judici l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i l'empresari Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes. El jutge manté presó per Ábalos i Coldo i retira el passaport al Aldama, que haurà de comparèixer cada 15 dies.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 11 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà una campanya que ha engegat el grup d'acció local pesquer a les Terres de l'Ebre. Descobrirem un altre capítol d'Això no ho sabia. No deixarem de banda els grups d'acció local pesquers perquè ens explicaran la complicada situació que pateixen. Parlarem d'un estudi sobre la sostenibilitat eòlica, encetarem una nova secció dels més gegants del nostre mar i acabarem el programa d'avui sabent quines opcions d'activitats tenim al Delta de l'Ebre aquests dies. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica aquesta setmana, la Núria Cartanyà. Molt bona tarda, Núria.
Hola, nois, soy noies, què tal?
Ja has trobat amics per fer l'amic invisible?
No, són uns sossos tots, uns sossos. Jo tinc tots els pongos embolicats, perquè clar, l'opció si tenen molts pongos és embolicar-los i que rulin.
Però, ja, ara, si aquesta opció de voler fer l'amic invisible per treure't els pongos tu, saps?
O el tio. El tio a vegades caga pongos, també.
Doncs mira, ja saps.
Ja està.
Ja demana-li pongos al teu tio. Vinga, va, anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda. Com estàs avui pendents de la pesca?
Hola, Marina, companyes, companys, molt bona tarda. Bé, molt bé, aquí també estem... Bueno, tothom està pendent de la pesca, jo crec. I retornant una mica a, bueno, als Amics Invisibles, a Ganes de Nadal. Esta setmana, per cert, me s'ha fet molt curta. No sé
home,
si us passa
que...
demà...
Sí, sí, i és que de 5 dies a 4 es nota. Des d'aquí, demanda perquè sigui sí. oficial la setmana de 4 dies en lloc de 5.
Per favor, i demà, que abans ho comentàvem a principis de setmana, lo dels dinars d'empresa, demà és lo dinar d'empresa d'aquí de la ràdio, i no res, mira.
Cuidao, com arribes aquí al programa.
No sé si arribaré, Marina.
No, no, has d'arribar aquí, a les 4.
Tranquil·la, aquí estarem.
Així m'agrada, anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, en Sergi, que ja té el dinar fet, el sopar fet, ho té tot fet ja.
Tot aquí, sí, el sopar el vam fer. Bona tarda a tots i totes, eh? Aquí el que tenim és el dia 19, que coincideix amb l'últim programa de la Randa Mar abans del Nadal. Tenim el pica-pica, ens fan un pica-pica a tots els treballadors i treballadores de la Casa Gran. Per tant, també tocarà fer el programa després del pica-pica. I arribarem, vull dir, és divendres, però hi serem.
O sigui, tu fas per partida doble, sopar, dinar, tot.
No, clar, tu ja que et pots apuntar les coses, per què no fer-ho tot? Aquí s'ha d'estar no, totes. Ja està.
Entre totes, tot. Anem a saludar en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companys, companyes. Doncs bé, una mica d'enveja. Aquí a Canal Blau no, aquest any crec que no fem el que ve siguent sopar. I res, ja amb els amics invisibles preparats, tant família com per amics.
Així m'agrada que siguis un home previsor. Estem sentint un àudio o una cosa de fons que no sabem de qui és, vull dir, ho dic perquè, clar, si diuen alguna cosa així una mica privada, ho sentirem tots. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, molt bé. Aquí, doncs, bé, anar passant, no, dijous, ja demà divendres, per tant, això ja ho tenim aquí, a la ràdio, aquí a Ràdio Arenys. El que fem és també un pica-pica, sobretot doncs, per treballadors i sobretot col·laboradors, perquè tenim moltíssims col·laboradors, molta gent que fa programes aquí a l'emissora, i ho fem el dissabte dia 20, encara queden uns dies, aquell dia no hi ha Ran de Mar, o sigui que tot controlat.
Tot controlat, intentarem tenir-ho tot controlat aquests dies que queden. Queden res, eh? 6 programes de Ran de Mar amb aquest 7, amb el que estem començant, i marxem de vacances. Vinga, va, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu parlant de la pesca. Els pescadors gironins criden a la insubmissió en el cas que les quotes proposades per Europa siguin inassumibles. Sergi.
Doncs sí, és el tema del dia i segurament ho serà de la setmana, perquè Brussel·les dictarà entre avui i demà les noves quotes de pesca d'arrossegament per l'any 2026, uns límits que tenen pendents i neguitosos tots els pescadors de la costa catalana i, evidentment, també els de Girona, no? El sector estem que la quota de dies de pesca quedi per sota dels 130 dies i, per tant, es faci completament inassumible pel sector. Si fos així, des de la direcció de les cofradies de Catalunya ja han cridat a la insubmissió. Segons ells, amb la veu, evidentment, d'Antoni Abat, el seu president, no els hi queda cap altra sortida perquè qualsevol altra manifestació o aturada suposaria perdre dies de pesca a mar. A més, els del sector reclamen que s'elimini la doble limitació que té la gamba, que està regulada no només pels dies de pesca, sinó també per la quantitat de quilos. Tot i la incertesa de la decisió, el sector mostra esperançat amb el que en pugui sortir, no només pels informes científics que avalen poder incrementar els dies de pesca, sinó també per la possibilitat de dur a terme una minoria de bloqueig conjuntament amb França i Itàlia. Aquesta possibilitat existeix quan almenys 3 països de la Unió Europea rebutgen la proposta que en surt de la Comissió.
Ah. En aquest sentit, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, qualifica d'un altre planeta la proposta europea sobre les quotes de pesca al Mediterrani cel.
Sí, Marina, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha carregat contra la proposta de la Comissió Europea sobre les quotes de pesca al Mediterrani, assegurant que sembla d'un altre planeta. En arribar a la reunió de ministres de pesca de la Unió Europea a Brussel·les, Planas ha qualificat d'irreal la reducció del 65% dels vies de feina al mar proposada per Brussel·les, una mesura que, segons ha dit, és com enviar els pescadors a casa.
La propuesta de la comisión pues parece de otro planeta, ¿eh? Quiero decir, hacerle a alguien una propuesta de 9 días es como enviarlo a casa. Y eso es técnicamente lo que, leído estrictamente jurídicamente, supone la propuesta de la comisión. Yo creo que ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista. Esta es una tarea dificilísima, dificilísima.
El ministre ha recordat que el sector pesca espanyol ha fet un esforç ingent els darrers anys per millorar la sostenibilitat i la qualitat dels estocs. Ha citat mesures com la millora de les malles, les portes voladores o les vedes temporals i ha advertit que aquest esforç no és infinit. Planas ha subratllat que els informes científics mostren un progrés real en la recuperació dels estocs, encara que no s'ha assolit el rendiment màxim sostenible. Per això considera que penalitzar el sector seria un senyal molt dolent i desincentivaria la seva col·laboració. Planas també ha confirmat que Espanya defensarà ampliar fins a 143 els dies feiners permesos per a la flota mediterrània.
En aquest sentit, els grups d'acció local pesquers catalans alerten del perill que la reforma europea suposa pel litoral, Guillem.
Doncs sí, els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya han alertat del risc que la reforma del marc financer europeu 2028-2034 pot suposar per al futur socioeconòmic del litoral català. Les entitats que representen el teixit pesquer del país rebutgen la possible integració al desenvolupament local participatiu dins d'altres models com el LIDER, que consideren allunyats de la realitat de les comunitats marítimes. Els galps catalans, entre ells el galp Costa Central, s'han adherit al manifest estatal que reclama mantenir el DLP com a línia pròpia del futur FEMPA. Defensen que aquesta eina ha estat clau en la darrera dècada per impulsar projectes estratègics, reforçar la cohesió territorial i diversificar l'economia blava. Els presidents dels diferents galps coincideixen que diluir el desenvolupament local participatiu faria perdre capacitat transformadora i oportunitats reals per al sector pesquer. També alerten que la desaparició d'aquest model dificultaria l'accés al finançament per a cofreries, empreses i iniciatives locals que depenen d'aquest suport per innovar o a reptes actuals. Davant d'aquesta situació, els GALPs han demanat una reunió urgent amb el ministre Lluís Planas per reclamar que el govern espanyol defensi el manteniment del DLP en el nou període europeu i que s'escolti la veu dels territoris pesquers. Més tard parlarem amb Xavi Socias, gerent del GALP Costa Central, perquè ens expliqui en més detall l'estat dels GALPs.
I els pescadors de Tarragona estan pendents de les quotes per sortir a la mar el 2026, que ha d'establir Brussel·les entre avui i demà. Els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea estan reunits en aquest moment i el sector alerta que reduir els dies seria un desastre. Al barri mariner del Serrallo, a Tarragona, els pescadors asseguren que és inassumible reduir els dies que poden feinejar i recorden els esforços que ja han anat fent a favor de la regeneració del mar. L'armador de la confraria de Tarragona i secretari de la Federació Territorial de Confraries, Xavier Domènech, ha explicat que només acceptarien tenir més dels 130 dies de 2025. Domènech recorda que reivindiquen arribar als 180 dies, tot recordant que aquesta quantitat ja suposa només treballar 9 mesos l'any. Entén la insubmissió que es plantegen alguns pescadors per no acatar el que es decideixi a Brussel·les si és impossible d'assumir.
Tothom estem fent esforços perquè puguem continuar fent la feina nostra, que doncs, bueno, ja tenim els problemes de relleu generacional i de tota una sèrie de normatives que en molts casos no tenen cap tipus de rerefons, no? Vull dir, són mesures que es prenen des d'un despatx i nosaltres les hem d'acatar sí o sí, perquè si no se juguem la vida pesquera, i llavors, doncs, bueno, aquí és quan tothom, el tema de la insubmissió, doncs, bueno, clar que ho puc entendre.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya, Luis Planas, ha reivindicat l'esforç ingent que ha dut a terme el sector pesquer durant aquests últims anys per millorar la qualitat dels estocs i considera que penalitzar-lo enviaria un senyal molt dolent. Anem a la Costa Brava per explicar que les platges de l'Escala ja tenen posades les xarxes per combatre les tramuntanades d'hivern. Els sistemes de protecció s'han instal·lat primer a la platja de Riells i tot seguit a la d'Empúries, Sergi.
Doncs sí, aquesta platja, la de Riells, ja llueix el vestit d'hivern. L'Ajuntament ja ha instal·lat les xarxes de retenció de la sorra per evitar que les tramuntanades se l'emportin fins al passeig i als carrers de segona línia. Les xarxes cobreixen tota l'extensió de la platja, des de l'escultura del Petit Príncep fins a la Clota Petit. Estan disposades prop del mur del passeig en una filera contínua per a frenar els embats de la tramuntana. Escoltem Rafael López, que és regidor de Medi Ambient.
Doncs abans de que arribin les tramuntanades probables d'aquest hivern, doncs estan posant les xarxes aquestes que fan retenir la sorra, evitant que marxi de la platja i després que tots els carrers del voltant doncs, quedin plens. Per tant, és una doble funció doncs, que un temporal de l'altre doncs, entenem que és necessari fer-ho. S'ha començat per la platja de Riells i quan s'acabi el Riells després es farà la de Sant Martí. Són els dos punts més importants on la sorra pot fer més efecte. És un sistema que veiem que funciona, per tant, el que estem fent ara doncs, és procedir a la seva instal·lació, que després traurem doncs, poc abans de la temporada estival.
Com explicava ara el regidor, a la platja de Sant Martí d'Empúries serà la següent on es posaran aquestes xarxes, una instal·lació de protecció que es mantindrà vigent fins al final de la pròxima primavera. El sistema de xarxes s'ha demostrat com una estratègia eficient per retenir el desplaçament de la sorra, tant per l'acció de la força del vent com pels temporals de mar. Més enllà d'evitar que la sorra ocupi els espais públics, aquest sistema afavoreix la dinàmica dunar de les platges de sorra més fina.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. El grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre impulsa una nova edició de la iniciativa Si és de Llotja, és boníssim, per donar visibilitat al peix de proximitat i consciència sobre la importància de preservar el sector pesquer al territori cel.
Sí, Marina, coincidint amb les festes de Nadal, el GALP Mar de l'Ebre ha tornat a posar en marxa la campanya Si és de Llotja, és boníssim, que busca fomentar el consum de peix de proximitat i reconèixer la feina dels pescadors del territori. Escoltem a Joan Alginet, gerent de GALP Mar de l'Ebre.
Bé, doncs és una campanya que el que pretén fer és posar en valor el peix de les nostres llotges de les Terres de l'Ebre, sinònim de qualitat, sinònim també d'un compromís en el territori, els nostres pobles i els nostres ports, i per tant és una campanya que el que fas a les portes de Nadal, que possiblement és una de les èpoques on la gent té percepció, no?, de que compra peix, no?, i compra peix per a les mitjades de Nadal, és un molt bon moment per posar en valor la feina que fan els nostres pescadors, malgrat totes les adversitats que estan vivint, i que sigui una oportunitat també perquè la gent prengui consciència que menjar peix és molt important per la nostra salut, i fer-ho de qualitat i de proximitat, pues encara més.
Tot i que en aquestes dates destaquen productes com el llangostí, l'ostra o la navalla, la campanya vol visibilitzar altres espècies locals i assequibles, riques en omega 3, sovint poc conegudes. El GALP aposta també per empoderar les peixateries, reivindicant el paper dels peixaters i peixateres com a prescriptors de confiança i defensors del producte de temporada. A banda del món del comerç, la campanya té una forta presència a les xarxes socials per incidir en el públic jove, tradicionalment menys consumidor de peix de llotja. El finançament de la iniciativa prové un 70% del Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el 30% restant del govern català. En paral·lel, el GALP també ha impulsat el segell de qualitat peix de llotja, que acredita restaurants i establiments que confirmin un consum mínim de 12.000 euros anuals a les llotges catalanes. El distintiu busca garantir l'origen del producte i vincular lo amb la qualitat i la sostenibilitat.
aturada a les costes del Garraf, els mercats de Vilanova ja fa dies que estan plens i és que s'acosta Nadal i són molts els que avancen les compres.
Doncs sí, la gamba de Vilanova és un dels productes més preuats al mercat vilanoví durant aquests dies on ja han començat les compres de Nadal. Davant la reducció a les quotes de pesca amb la qual han hagut de lidiar des de la confraria de pescadors, la incertesa sobre si la gamba arribaria a les peixateries del mercat durant el Nadal ha fet que algunes persones ja s'hagin avançat aquestes compres per assegurar-se que les podran tenir a taula durant els àpats nadalencs. De fet, des de les mateixes parades del peix del mercat, recomanen encarregar-les amb temps i tot i així no asseguren que en pugui tenir per tothom. Això també ha fet que el preu de la gamba vagi a l'alça i, tot i que normalment ja sol augmentar durant les festes de Nadal, aquest any el preu s'ha disparat abans del previst. Des del mercat de Vilanova en saben que Nadal és un dels moments de vendes més importants de l'any i és per això que reivindiquen els seus productes de qualitat i de proximitat, així com el seu tracte proper.
Anem cap a les costes del Maresme. Aquest dissabte el Club de Rem d'Arenys participa al Campionat de Catalunya del Llagut que es disputa a Mataró i competiran amb les tres tripulacions actives del club, veterà masculí, veterà femení i veterà mixt Oriol.
Doncs sí, les regates eliminatòries es disputen dissabte en aigües mataronines a la platja de Ponent de la capital del Maresme amb entrada lliure. El Rem d'Arenys intentarà classificar-se en bona posició i optar a les regates de semifinal i final que es disputaran diumenge dia 14 a la mateixa platja. Núria Rosàguez és la presidenta del Club de Rem d'Arenys.
El dia 13, que és dissabte, tindrem les eliminatòries, que són les que ens donaran pas per poder anar a semifinals i finals el diumenge. I esperem que tot ens vagi bé i ens puguem classificar. Anem les tres tripulacions i ja a veure si fem la campanada i a veure què passa.
En aquest campionat de Catalunya, l'Arenys hi arriba amb bones sensacions, ja que el veterà masculí de Rem s'ha proclamat subcampió de la Lliga Catalana de Llagut, el veterà femení i el veterà mixta han acabat la Lliga en tercera posició. Núria Rosales destaca que les tres tripulacions estan engrescades per competir i fa sobretot esment del recent creat veterà mixta.
A veure, ganes en tenen. La veritat és que m'he divertit molt amb ells, els he portat el timó, els he anat... Bueno, el que m'han ensenyat a mi els he ensenyat amb ells. He disfrutat moltíssim amb ells, m'ho he passat molt bé, i ganes en tenen. I a veure què passa.
Per segon any consecutiu, Mataró es converteix en l'epicentre del rem català amb la celebració del que ja serà el 30è Campionat de Catalunya de Rem de Llagut Català. En aquesta competició oficial de la Federació Catalana de Rem, organitzada pel Club de Rem de Mataró, està previst que hi participin prop de 500 bugadors i més de 20 clubs d'arreu de Catalunya.
Arenys de Mar, un tractament fitosanitari contra la processionària amb més de 750 arbres del municipi. L'actuació es fa als pins, cedres i xiprers repartits en patis de centres educatius i equipaments públics.
Exacte, el tractament tindrà una durada d'unes dues setmanes aproximades i té per objectiu retirar la processionària de diferents zones de la vila. Entre aquests espais es destaquen els patis de les escoles, diversos equipaments públics, parcs infantils i zones verdes i també zones de pas. Ho ha explicat el tècnic de Medi Ambient d'Arenys, Ricard Argemí.
Aquesta setmana i les dues pròximes s'estarà fent durant tot el municipi, que en total són aproximadament 750 arbres, entre els quals es troben el pipinyer, que és el majoritari, i algun cedre, que podem trobar doncs, al poliesportiu, també a Can Quintana i a altres zones.
L'endoteràpia vegetal és un mètode de tractament fitosanitari que consisteix a injectar en el tronc de l'arbre una substància que es distribueix per tota la planta. Aquest mètode ha funcionat amb gran eficiència en els arbres tractats i no té cap efecte per la població. Tanmateix, des de la regidoria recorden que en cas que un veí o veïna vegi un arbre en processionària, no el toqui i, sobretot, mantingui el gos, en cas que en porti, ben lligat.
I acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que PortAventura Gold ha aportat més de 17.200 milions d'euros al PIB català des de la seva posada en marxa el 1995. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi d'impacte socioeconòmic elaborat per una consultora presentat aquest dimecres a la seu de Foment del Treball a Barcelona. El document quantifica per primera vegada la magnitud real de la seva contribució a l'economia i l'ocupació del resort durant els darrers 30 anys. L'informe recull que el parc temàtic ha invertit 1.800 milions d'euros des de la seva obertura i que té un impacte laboral mitjà de 10.439 llocs de treball anuals, dels quals el 91% es concentren a la demarcació de Tarragona. Els resultats de l'informe evidencien el paper estructural que desenvolupa PortAventura Gold en l'economia espanyola i catalana. La seva activitat directa, indirecta, induïda i la generada per la despesa dels visitants ha suposat gairebé 18.000 milions d'euros de contribució al PIB des del 1995, la qual cosa equival a 600 milions d'euros anuals. El 92% d'aquest impacte econòmic es queda a Tarragona. Això, indiquen, reforça l'arrelament territorial del projecte. Durant les tres dècades, PortAventura Gold ha rebut més de 109.000 milions de visites, consolidant-se com a referent de l'oci a Europa. Segons l'informe, el fet que estigui obert 307 dies a l'any ha estat determinant per la desestacionalització del sector hoteler, comercial i cultural de la Costa Daurada. A més, l'estudi també destaca l'impacte social generat a través de la Fundació PortAventura amb més de 118.000 infants en situació de vulnerabilitat que han participat del Dreams Village. En matèria ambiental, la companyia ha impulsat projectes de referència al sector com la planta fotovoltaica PortAventura Solar. De fet, des del 2016, el 99,6% de l'energia del parc procedeix de fonts renovables. La companyia també ha reutilitzat 7,4 milions de metres cúbics d'aigua regenerada, el 28% del consum total. A més, n'ha reduït el consum energètic un 5% l'última dècada.
Visca!
Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt plàcida a tota la costa i és que el vent és molt feble, variable i l'estat de la mar és molt tranquil. El que sí que podem destacar és que hem tingut les últimes hores algunes boirades una altra vegada, sobretot a la Costa Brava. No estem parlant de boires que hagin de persistir, per tant, així que arriba el migdia es desfan i, per tant, al llarg d'aquesta tarda no tindrem aquestes boires i sí alguns núvols que s'arrossegaran per tota la costa, sobretot la barcelonina. El vent, com dèiem, molt feble, serà variable, més aviat de o de sud a la Costa Brava, més de llevant o fins i tot gregal a la Costa Daurada i barcelonina. De fet, gran part del divendres aquest vent de gregal o de llevant serà el que hi dominarà, calmes i tot durant el matí i, per tant, marejol a tot el litoral. Una altra vegada sí que hi haurà mala visibilitat amb aquestes boires, sobretot a la Costa Brava a primeres hores del divendres. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Cert, tarda.
Hola, bona tarda. En general, i com és habitual, aquesta hora parlem de calma a la xarxa viària, però sí que és cert que hem de destacar algunes incidències. Bàsicament, un accident que s'ha produït a la B20, a la Pota Nord, al túnel de Santa Coloma, en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit i aquí ara hi ha cua, un parell de quilòmetres entre Badalona i el túnel de Santa Coloma. Això passa, com et deia, a la Pota Nord, per vivint aquests 2 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona a causa d'un accident. De la resta de vies, destaquem les vies que passen des del Vallès cap a Barcelona, autopista C58 amb aturades d'uns 4 quilòmetres, autopista C33 d'un parell, sempre des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Les darreres setmanes hem vist un creuament d'informes entre científics sobre els projectes d'eòlica marina al Golf de Roses i n'hem parlat en aquest programa. Avui volem donar un cop d'ull al treball del CSIC sobre el desenvolupament sostenible de l'energia eòlica. Sergi.
Doncs sí, Marina, ja sabem que de les renovables es parla molt i molt cada dia en els mitjans i fora dels mitjans. I avui toca fer-nos ressò d'una guia que s'ha publicat per al desenvolupament sostenible de l'eòlica marina i completament centrada, sobretot, en el cas d'aquí, de l'abadia de Roses i tots els projectes d'energia eòlica que hi han previstos. I per això avui tenim aquí amb nosaltres, ho hem pogut entrevistar, en Josep Lloret, membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques i un dels autors d'aquest estudi, que també s'amaga dintre del projecte Biopaís.
I Josep, què hi trobem ben bé en aquesta guia que heu publicat en aquest estudi com a conclusions d'aquest estudi?
Mira, en aquest estudi, és un estudi que hem portat a terme durant 3 anys. Val? Hem estat 16 investigadors. Hi ha hagut 2 tesis doctorals, una de les quals es publicarà ara. Hi han 5 publicacions reconegudes a nivell internacional i 3 que venen que estan vinguent. Hi han prop de 1.000 enquestes. S'ha fet un workshop amb 68 persones o institucions implicades amb l'eòlica marina la conservació. Per tant, és un estudi molt complet, el primer holístic que es fa amb un enfoc ecosistèmic i que utilitza, també per primer cop, dades locals, en un context local i de precisió, que no són dades generals a gran escala, sinó són de petita escala. El més fines que hem pogut arribar. I amb això, amb tot això hem pogut fer una sèrie d'anàlisis tant des del punt de vista de l'impacte ambiental com des del punt de vista d'impacte paisatgístic i social, que venen reflectides en aquestes publicacions científiques i que al final de tot conclouen, després de fer tots aquests resultats, que s'hauria d'excloure els projectes d'eòlica marina, tant els comercials com els experimentals o pilot, de la zona del Golf de Roses.
I, evidentment, això creieu que a partir d'ara tant els governs com les empreses privades, etc., tindran en compte aquest estudi, aquesta guia de referència i aquesta conclusió que heu arribat vosaltres?
Esperem que tinguin en compte els resultats d'aquest estudi científic, perquè realment per això es treballem des d'un... Pel bé comú, pel bé públic i per fer que la ciència els resultats puguin ser aplicables. I llavors esperem que sí, que els gestors agafin els resultats d'aquest estudi i considerin aquests resultats. Si ho faran o no, és una qüestió d'ells. Nosaltres, com a metges, fem una diagnosi de la situació i diem el que creiem que seria millor a fer, però a partir d'aquí és evident que són els gestors que tindran l'última paraula, no les empreses, els gestors que han de decidir, que en aquest cas és el Ministeri, que ha de decidir si les proves experimentals o les proves els parcs comercials tiren endavant o no, se'ls dona el permís o no.
Perquè just ara estem en un moment, l'altre dia llegíem, que, per exemple, el PlemCat està aturat precisament, espera d'un parell d'informes precisament sobre biodiversitat i sobre impacte, no?
Nosaltres aquest estudi vam estudiar en conjunt els 9 parcs eòlics que es proposen al Golf de Roses. Al Golf de Roses n'hi han 8 que van per la via del que seria la subhasta, que haurien d'esperar la subhasta, i un, que seria el PlemCat, que va per la via experimental. Però, de fet, també n'hi ha un altre d'experimental, que és mixta, és híbrid, entre experimental i comercial, que és d'una altra empresa, que proposa també en el Golf de Roses doncs, un parc de petites dimensions com el PlemCat. No? No me'n recordo el nom ara mateix però són 5 turbines i el PlemCat eren 3. En qualsevol cas, nosaltres el que insistim és dir que creiem que els riscos de fer aquestes proves pilot i o comercials superen els beneficis. Els beneficis són clars. Qualsevol parc eòlic, com a font d'energia renovable, serveix per lluitar o per mitigar els efectes del canvi climàtic, per contribuir a la descarbonització de l'economia. Però s'han de valorar també els riscos. I en aquest cas, en aquesta situació que hem estudiat nosaltres, del Golf de Roses, que hi ha 10 àrees marines protegides potencialment afectades, més 5 altres àrees que no tenen el mateix suport legal que aquestes àrees marines protegides, però que també són molt importants per la conservació de la diversitat. Mamífers marins, taurons i rajades, aus, biodiversitat en general. Això està, aquestes àrees estan reconegudes també internacionalment. Hem trobat més de 135 espècies sensibles potencialment afectades per pels parcs eòlics, tant experimentals com comercials. Una vintena d'espècies pesqueres que es poden veure també afectades, sobretot en la zona d'on hi ha el vedat de pesca, també, no? que és on tenirien també aquests parcs eòlics, entre ells, per exemple, el plencat. I més d'una dotzena d'hàbitats, de comunitats bentòniques, que també es podrien veure afectades per l'efecte, d'entre altres, doncs, de la resuspensió de sediments per les cadenes i pel plàstic de les àncules, de la destrucció de l'hàbitat. Per tant, la nostra recomanació és, en aquest sentit, és molt clara. És que creiem que no s'haurien de poder fer. S'haurien de buscar altres llocs alternatius per realitzar el plencat, perquè s'han de fer aquestes proves d'una manera o altra, però s'haurien de buscar llocs alternatius amb fonts bàsicament degradats on els enginyers poguessin fer aquestes proves i poder avançar també amb l'eòlica marina a Catalunya. Però no mai, en cap cas, en llocs de gran fragilitat ecològica com és el Golf de Roses, on els riscos superarien els beneficis de fer-lo. Segur. Aquesta és la nostra conclusió.
I això que em comentaves al principi, aquest partit de tennis que sembla a diverses bandes de comunicat, contracomunicat, perquè fa poques setmanes hem tingut la posició de Renovem-nos, per una banda, que també ha fet un comunicat o ha fet un articles, etc., i els mateixos empresaris, no? També hi havia aquell manifest de la CECOT, la PIMEC i diverses empreses, també, com diem, va, activem d'una vegada que no s'està movent el tema i aviam si s'acaba tot d'una vegada. Com acabarà aquest partit de tennis? O sigui, cap on ha d'anar tot plegat?
És evident que la societat i la societat, inclús els empresaris, doncs tenen les seves opinions, les seves percepcions de les idees, no? I llavors hi ha plataformes que estan en contra, doncs, de l'eòlica marina, hi ha altres associacions dels que han nombrat que estan a favor, hi ha els empresaris que, òbviament, doncs, volen desenvolupar els seus negocis, que cosa que també és legítim. I, per tant, sí que hi ha un partit de tennis entre diferents sectors de la societat, a favor i en contra, però l'únic que pot desempatar és la ciència. I en aquest cas, creiem que la nostra ciència, amb aquests 3 anys de durada del projecte de recerca molt intens i molt complet, el més complet que s'ha fet en tot cas de la zona, i ens hem situat a nivell europeu i mundial com a pioners amb els estudis dels impactes de l'eòlica flotant, que és una tecnologia nova dels que hi ha molt pocs estudis, creiem que la ciència pot desempatar, pot ajudar a desempatar aquestes percepcions que hi ha a la societat.
Ara aquest document, evidentment CSIC té intervenció estatal, no? És un organisme d'investigació estatal, va directament a l'Estat per acabar de fer aquestes valoracions d'impacte ambiental o cap on va? O sigui...
Aquest estudi ha estat coordinat per la Universitat de Girona, sí, i l'Institut de Ciències de Mar del CSIC, amb dos institucions de recerca i completament independents, diguem, dels gestors que gestionen el medi marí o l'eòlica marina. Nosaltres fem el nostre estudi independent i arribarà a través de la Fundació Biodiversitat, que és la que ens ha recolzat aquest projecte en tot qualsevol moment, en completa llibertat, com no podria ser d'altra manera en un país lliure. I els hi farem arribar aquestes recomanacions i a partir d'aquí ells els hi faran arribar, entenc jo, doncs als ministeris i a les administracions que estan encarregades de prendre una decisió final, que hi haurà finalment algú que haurà de signar aquesta decisió final i algú haurà de dir, bueno, pues, o es fan o no es fan, i llavors aquest això esperem que els nostres estudis els serveixin per arguments i per com a elements científics per basar les seves decisions.
Doncs, Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
D'acord, que vagi molt bé.
Pocs dies perquè arribin les festes de Nadal, entrarem a l'hivern de ple, s'allargarà a poc el dia, fa i farà fred, tot i que aquests dies molt fred no és que faci, i tot són qüestions que passen cada any, però sabem per què passa. És hora d'una nova secció d'Ai, això no ho sabia, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui un dia més i ja per acabar aquestes seccions de Gall, això no ho sabia abans de les festes de Nadal, parlem de diverses qüestions. Jo no sé si per qui vagi a Tarragona, Marina, dieu això, potser no us diu enlloc més, una cosa que dic jo, que dic llum, sol d'hivern, llum d'infern, perquè sempre el tenim als morros, i avui és una de les qüestions que volem parlar i ho fem amb el Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys. Carles, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots, i aprofito, Marina, molt bona tarda també, i a tots els que ens escolteu, doncs, desitjar-vos doncs, que tinguem unes bones festes, igual, i que ens ho passem bé i que tinguem doncs, uns dies de pau i felicitat.
I tant. Esperem que així doncs, sigui.
Vinga. Aleshores.
Això que deia a l'inici, Carles, no sé si m'ho he inventat jo o què, aquesta expressió de sol d'hivern, llum d'infern, perquè a mi és que no m'agrada gens aquest sol que tenim els dies d'hivern, que vagis a l'hora que vagis, sempre el tens ben bé davant dels ulls, i a mi m'agradaria que parléssim d'aquesta qüestió.
Bueno, doncs escolta, doncs sí que en podem parlar, diguéssim. Fa uns dies doncs, que ha canviat i doncs, tenim fred. Avui a Barcelona aquest dematí estàvem a 7 graus, no? Que per nosaltres és fred, jo per mi és fred, no? I aleshores dic, saps què? Doncs com tenim que parlar doncs, amb el programa de Ran de Mar, no ho sabia, potser sí que diria bé per la gent que ens escolta, doncs esperant que els nens vinguin del col·legi, o els nens ja han vingut del col·legi, doncs parlar una miqueta per què a l'hivern fa més fred que a l'estiu. I una de les raons està clar que és pel tema del sol, no? Uh-huh. El sol va més baix, és a dir, el sol no puja, és a dir, sembla que sempre el tenim aquí davant nostre,
I tant.
I aleshores, sembla que no s'aixequi mai, I tot això és perquè la Terra està una mica inclinada, I d'aquesta manera estem mirant una mica el sol de costat, mirem el sol de costat i ens ve així com una mica de refiló, no? Llavors, què passa? Per exemple, el 21 de desembre, és a dir, dintre de res, de 4 dies, el sol aquí a Catalunya, no a Arenys, sinó a Catalunya, doncs al migdia pot estar a 25 graus. 25 graus és la meitat de 45, és a dir, és molt baixet, I clar, passa de resquillada i no escalfa tot el que tenia que escalfar, no? I en canvi, el mes de juny, el 21 de juny, doncs el solstici d'estiu, el migdia el tenim a dalt de tot, a 72 graus, tres vegades més aixecat, crac, us imagineu, no? Mm-hmm. Llavors, el sol peta per pa, Llavors, aleshores, a l'estiu va directe sobre la superfície, en canvi aquí passa una mica de resquillada i, per tant, l'energia no es concentra sobre la superfície, sinó que passa. També una altra cosa, Oriol, és que encara que siguin grans distàncies, la llum, per arribar a nosaltres a l'hivern, té de travessar molta més atmosfera. El venir de canto, no sé si us ho imagineu, no? Si vinc recte, en pocs quilòmetres puc arribar ja a la Terra, però si vinc de canto, doncs tinc que travessar molta més atmosfera. Clar. I per això la llum perd energia pel camí, I llavors això fa doncs, que tot sigui més fred i que doncs, també que el dematí comenci molt més tard, i ara veieu, tot i avançar l'hora, o a les 8 del matí, o a traçar l'hora, a les 8 del matí encara és fosc, no?
Sí.
I a les 5-6 de la tarda, bueno, també està fosc, entens? Mm-hmm. Bé, això, doncs, és donat aquesta inclinació. De totes maneres, la bona notícia, Oriol, és que a partir del dia 21 això ja canvia, eh? Perquè sí, del dia 21 ja començarem, eh?
Clar, això ja per Nadal s'allarga un pas de pardal, no? I a partir d'aquí totes les dites populars d'aquestes que van allargant el dia van agafant sentit, perquè realment és així, eh? Ja comencem amb el canvi de solstici, per tant, cap amunt.
Sí, senyor. Aleshores, tenim, els que vivim, tenim la sort, de viure a la costa. A la costa, no sé si us heu donat compte, quan ens ensenyen els mapes dels temps, que les temperatures a la costa sempre són més uns pocs graus, poden anar de 3, 4, 5 graus de l'altre costat. Eh? Per exemple, si miréssim doncs, la temperatura que hi ha doncs, avui a la costa, no sé, ara m'ho invento, 14 graus, si mirem doncs, la que fa doncs, només a 40 quilòmetres cap a l'interior, doncs igual estan a 7 o 8 graus, 5, 6 graus de diferència, i són sempre. Per què ens passa això? Això ens passa pel mar. És a dir, el mar, i ens toca parlar del mar, i ens ha de parlar del mar, doncs la mar ens escalfa. La mar fa com de pot d'aigua calenta, eh? La calor del mar durant l'estiu, l'aigua ha estat molt calenta, inclús massa, ho hem comentat alguna vegada, no? L'aigua a l'agost pràcticament arribàvem a 27-28 graus, i això és molta, molta temperatura. Llavors, aquesta temperatura doncs, ens fa que al voltant de la línia de costa doncs, estigui més, diguéssim, calenteta que si ens anem cap a dintre, que no hi ha aquesta influència. I ara, per exemple, doncs la temperatura de l'aigua de la costa aquí a les nostres platges pot estar doncs, a 12 o 13 graus, d'acord? I en canvi, doncs, als migdies podem tenir 17, i a fora, cap a dintre, per dir Sant Celoni o Vallbruguina, i els pobles de dintre, de 30-40 quilòmetres, doncs estan doncs, bastant més, eh? Per tant, la mar, el mar ens treu fred.
Sí, i això es veu físicament, moltes vegades a l'hivern ho podem veure, estem a la zona del Maresme, doncs, amb una temperatura més aviat suau, vas direcció de Mataró cap a Granollers, només sortir del túnel de Parpés, arribar al Vallès, et pots trobar el paisatge tot glaçat, els camps gelats, és a dir, el contrast de temperatura entre de Parpés cap aquí o de Parpés cap allà és escandalós.
Sí, senyor. Llavors, aleshores, també és veritat que a la nostra Mediterrània les èpoques d'hivern és quan hi ha, diguéssim, més temporals, és a dir, més llevantades, més aquest tipus de onades i vents que fan tant de mal, no? I per això, doncs, alguns dies hem estat parlant de la importància de tenir un port refugi com el que tenim a Arenys, que quan ens venen doncs, maldades, quan venen llevantades, doncs que la gent doncs, es pugui refugiar a ports com el d'Arenys. No? Aleshores, el tema, volia explicar per què passa, per què es formen les tormentes de manera... A l'estiu també se'n formen, evidentment, aquelles patacades d'estiu doncs, també es formen claríssimament, però a l'hivern doncs, hi ha, diguéssim, els grans temporals de llevant no són a l'estiu, sinó que són a l'hivern, al novembre, desembre, gener. I el fet és perquè tenim molt d'aire fred, és a dir, vindrà molt d'aire fred de la zona del nord, de la zona del polo nord, per entendre'ns, i aquí ens trobarem amb un mar que encara que estigui fred està calent, és a dir, si a dalt doncs tens temperatures, a vegades ho diuen menys 40 graus, la noia a dalt de tot, només a 1.500 metres o 2.000 metres et trobes un fred molt, molt intens, i llavors el mar nostre està calent i aquest aire calent és el que va pujant cap amunt i aleshores és com es formen, diguéssim, els núvols i les tormentes. Aprofito per dir que molta gent, a vegades ho pregunto, tu què diries que pesa més, l'aire humit o l'aire sec?
L'aire humit o l'aire sec? No sé, et diria humit.
Sembraria que l'humit, home, sí, que l'aire humit sembla que porta aigua, tindria.
Clar, sí.
Tens, Sí, pesa més un drap humit que un drap sec?
Sí. Sí.
Però l'aire humit o l'aire sec pesa més l'aire sec que l'aire humit.
Compte.
Per què? Com és això? El fet és que l'aigua està formada per hidrogen, es diu H2O, l'aigua, H2O, eh? I té un pes molecular de 18, 16 que venen de l'oxigen i un per cada hidrogen són 18, eh? I en canvi, doncs, el propi oxigen, ho he dit, 16, a l'aire hi ha oxigen, és O2, ja són 32. L'aigua són 18 de pes molecular, l'oxigen 32, ocupa més espai. El nitrogen, que n'hi ha molt, 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 és el gas que és més comú al nostre aire, eh? 28. Per tant, a un espai que està així ocupat per aigua de 18 pesa menys que un espai que estigui ocupat per aire sec, d'acord? Mm-hmm. L'aire sec pesa més. Per tant, quan hi ha aire sec, els com es diu, els baròmetres indiquen més pascals, més pressió, és a dir, la columna d'aire sec pesa molt més que no pas la d'humit, d'acord? I sí. Això per també el quarto de bany, el vapor, eh? Que el vapor surt per la finestra, se'n va,
sí, clar. Mm.
Si pesés més, no sentiria, sinó que cauria cap a terra, no?
Clar, és veritat.
Doncs el vapor, doncs aprofito també una miqueta, ai, doncs no ho sabia, doncs que l'aire sec pesa més que l'aire humit. Per això l'aire humit puja, puja. Ens fa núvols i ens alimenta les tempestes, no? I aleshores, quan passa això, és que es munten aquests grans núvols, es munten aquestes grans vents, i com que venen de llevant, venen de lluny, venen del Golf de Lleó, venen d'Itàlia, tenen molts i molts i molts de quilòmetres per anar fent onada, i onada, i onada, i onada, d'acord? I de tal manera que quan arriben aquestes onades a les nostres costes, fan el mal que ens fan, ens emporten la sorra que havíem dit de les platges, fan que a molts de ports siguin, diguéssim, impracticables, no es pot sortir a pescar, d'acord? I aleshores això és el que ens passa, sobretot a l'hivern. És a dir, nosaltres a l'hivern diríem, per acabar, diguéssim, aquest símil, doncs el Mediterrani és com una olla de pressió, eh? I que envia, el mar envia energia cap amunt, i aleshores quan es troba amb l'aire fred, doncs com que és aire humit, es formen els grans núvols, eh? I empenyen vents i aigua cap a la costa, d'acord?
Uh-huh.
I això és el que volia dir avui. L'única cosa, al final, entenc que el del Caravaggi la gent ho va escoltar, però sí que voldria dir, doncs, que només per el que fa Arenys, a partir del dia 23, que és quan s'ha acabat l'època de regates, doncs començaran, doncs, les embarcacions a posar-se les llums que explicàvem per la gent que potser no tothom ens va escoltar.
Sí, no, està bé recordar-ho.
Doncs, bueno, ja dèiem que Arenys i van fer una cosa, o a Catalunya han fet una cosa única, jo diria, a tot Espanya, que és van començar a posar llums seguint la tradició grega en lloc d'arbre de Nadal, doncs, a les embarcacions. I les embarcacions queden il·luminades, i el tenir Arenys amb moltes embarcacions de vela, doncs són grans pals de 15, 20 o més metres d'alçada il·luminats en llums, no? I aquestes fan una impressió, a més, a l'estar dintre del port, la gent que m'esteu escoltant, doncs hi ha reflexes, i és una cosa molt, molt maca. I això es diu Caravaggi, eh?
I tant.
I la gent els irà de molt, i aleshores doncs aprofitarem doncs aquests dies de Nadal doncs per acabar de guarnir les nostres embarcacions amb llums estil Caravaggi, que crec que a partir del dia 21 es comencen, i el dia 3 ja diguéssim l'apertura oficial de les llums de Caravaggi, no? Llavors cada dia estan obertes fins després de Reis.
Fantàstic.
Jo, amb això, jo crec que ho he explicat tot, i avui, doncs, deia el mar és diferent, el sol és diferent, fa fred, la llum està més baixa, però si estem contents amb nosaltres mateixos, doncs, escolta, endavant i que doncs, tinguem, com us deia al principi, unes molt bones festes, Oriol.
Carles, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres també doncs, a tot aquest temps i el que ens queda, perquè després de festes i tornarem, tindrem més seccions de Gaia, això no ho sabia, perquè sempre descobrim coses i tractem temes que són doncs, plenament interessants i que ens ajuden a entendre moltes vegades el món en el que estem i on vivim. Carles, moltíssimes gràcies, molt bones festes també i ens retrobem gràcies. Passat Reis.
Molt bé, molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu, 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 adéu.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar, coneixent per què fa fred, perquè aquests dies baixen les temperatures, les diferències entre la costa i l'interior. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on partir pots tornar.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
That couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo. I love you too. I miss you a lot. I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was boyfriend, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
Have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. No less submission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the streets and who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and
shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And
La xarxa. Va tardar, són les 5 notícies. Gent de l'Escala denuncia que les plaques solars de Plaça Catalunya